Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Què és el primer que fas quan obres el refrigerador i veus que hi ha un aliment que ha caducat o que té mal aspecte? Possiblement la teva resposta és tirar-ho a les escombraries. Però alguna vegada t'has detingut a analitzar quines són les conseqüències de malgastar aliments? La xifra, atenció, és aterridora. Per posar un exemple, l'any 2019 van haver-hi 931 milions de tones d'aliments malgastats. Això suggereix que el 17% de la producció total d'aliments en el món va anar a parar a les escombraries. Per a dimensionar-ho encara millor, potser és útil entendre la seva equivalència en pes. 23 milions de camions de 40 tones completament carregats d'aliments que, posats en fila a Índia, donarien 7 voltes a la Terra. La major part del desaprofitament d'aliments prové de les llars, és a dir, de les cases de cadascun de nosaltres. D'aquesta poma, que potser vas comprar de més i que vas decidir rebutjar-la, o d'aquell plàtan que, després de portar dies a la teva cuina, s'ha posat negre. L'impacte econòmic i social és brutal si es considera la gran quantitat de gent que no té accés a aliments de qualitat en el món. La conclusió és clara. Aquest ja no és un problema sol dels països rics, on els consumidors simplement comprem més del que podem menjar. Ara també és d'aquells països que estan en vies de desenvolupament. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció amb el temps, perquè demà dijous el temps no canviarà i serà divendres quan arribarà el primer torn de les pluges amb un clar descens de les temperatures. I anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, sobretot, el tram que queda per destacar pel que fa a problemes de mobilitat és a l'autopista AP7, la zona entre Viladamuls i Medinyà, fins a tocar Sant Julià de Ramis. Aquests 10-11 quilòmetres en sentit sud, a la P7. Recordem, perquè a la zona de Sant Julià de Ramis s'està acabant de netejar la via i asfaltar després de les mobilitzacions que hi ha hagut aquesta nit, aquí en aquest punt, i ha quedat el ferm tocat. Doncs per aquest motiu es manté per aquestes obres un sol carril obert i d'aquí les aturades d'aquest tram de l'autopista P7. A la resta, el trànsit ja molt millor, bàsicament queda només certa lentitud d'entrada a la B23 d'Esplugues fins a l'avinguda Diagonal i també, pel que fa al volum de trànsit, la C60 puntualment a Argentona en sentit Mataró. És tot, bona tarda.
7:03 y vamos a lanzar una pregunta. ¿Qué beneficios tiene pasarse a los combustibles 100% renovables? Pues tiene muchos. Por ejemplo, por cada litro de diésel renovable que repostas, evitas la emisión de más de 2 kilos de CO2 a la atmósfera y un año de repostajes equivale a plantar 100 árboles. Y esto es algo que ya podemos hacer. Hay más de 60 estaciones de servicio Repsol que ofrecen combustible 100% renovable en la península ibérica y serán más de 600 a finales de este año. Puedes consultar dónde se encuentran en Repsol.es.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
Nacho Vegas llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El 24 de febrero disfruta en Petit Comité del gran referente de la canción de autor. Revive sus grandes éxitos y descubre su último disco en un concierto íntimo. Recuerda, el 24 de febrero Nacho Vegas te espera en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
Cause if you like the way you look that much, oh baby.
Portem ja una setmana pràcticament en emergència per sequera, amb noves restriccions i sense pluges a la vista a curt termini que puguin pal·liar aquesta greu situació. Ja s'ha posat fins i tot damunt de la taula la possibilitat de portar aigua en vaixell a Barcelona si la sequera s'endureix. També s'ha recuperat el debat sobre un possible trasbassament de l'Ebre, una opció que, de moment, el govern aparca per estalviar-se protestes a les Terres de l'Ebre. El que està clar és que, en qualsevol cas, el que s'ha demostrat amb aquesta sequera és que no s'havien fet els deures ni s'havia invertit en infraestructures per evitar les mesures dràstiques que s'han hagut de prendre. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i una de les solucions són les dessaladores, una instal·lació que, això sí, ha d'estar molt a prop de la costa per agafar aigua del mar. S'ha de filtrar aquesta aigua, se sotmet a un procés d'osmosi inversa, traient les sals, i el resultat és una aigua de molta qualitat. Problema, és un sistema car. Produir un metre cúbic d'aigua costa uns 50 cèntims. I un segon problema, les dessaladores no són suficients per fer front a la sequera. Carles Conill, que és enginyer, aposta per una planta de regeneració i millorar la capacitat de la planta del Besòs.
Per no patir, s'hauria de fer alguna instal·lació més de regeneració i reutilització de l'aigua. Això jo crec que encara no surt a la planificació, però s'hi està treballant. Sí que surt a la planificació millorar la capacitat d'una planta potabilitzadora al Besòs i aquesta que dic, una nova planta de regeneració d'aigua al Besòs.
Amb infraestructures d'aquest tipus es podria cobrir el 80% de la demanda de tota l'àrea metropolitana, però les dessaladores haurien de ser l'última opció, perquè, com dèiem, és molt car.
Aquestes màquines de produir aigua són cares, eh? O sigui que les hem de fer servir quan no tenim aigua. Per tant, però si en un cas fes falta, jo crec que amb aquestes instal·lacions que he descrit arribarien a gairebé un 80% de l'aigua que necessita la regió metropolitana.
Doncs ara mateix un 25% de l'aigua que consumim prové de la regeneració i un 30% és aigua dessalada. Els experts aposten per recuperar opcions que sonen a tabú, com la interconnexió de xarxes, per no dir transvasament, de Tarragona al sistema Ter Llobregat.
Tema tabú, Yolanda, com ho va ser en el seu moment el Pla Hidrològic Nacional que va impulsar, recordem, Elvira Rodríguez, que va ser ministra de Medi Ambient en el segon govern de José María Aznar. L'exministra continua defensant que era que vertebrava tota el territori amb un principi de solidaritat.
Exacte, i hem parlat precisament amb l'exministre Elvira Rodríguez. Aquell va ser un pla molt polèmic que, de fet, es va derogar per qüestions bàsicament ideològiques. Connectava totes les conques d'Espanya i, si s'hagués posat en marxa, l'exministre assegura que avui Catalunya no estaría patint tant.
Lo que yo creo es que se sufriría menos, porque habría esa especie de cláusula de seguridad de si en la desembocadura del río Ebro el caudal era superior al caudal, al mínimo ambiental autorizado, pues esos hasta 190 hectómetros cúbicos, que a lo mejor se necesitaba menos, sería esa cláusula de seguridad que no te iría a necesitar el agua en barcos. Que es que parece un mal chiste, claro.
Doncs sobre la possibilitat de portar aigua des de València a Barcelona en vaixell, Elvira Rodríguez creu que és pa per avui i gana per demà. Ja es va viure el 2008 en una altra sequera, però no es va resoldre el problema de fons.
¿Qué es lo que pasó en Barcelona? Se llevó el agua en barco y se autorizó conectar, es decir, se revivió el trasvase, que yo siempre llamaba hacia arriba o hacia la zona norte, uniendo el abastecimiento del área de Tarragona, que tiene un mini trasvase que se abastece del Ebro, y conectándolo con la red del Ter Llobregat. Se empezaron a hacer las obras, hubo adjudicaciones, y cuando llovió, esa infraestructura paró. Pero Barcelona no tiene una solución definitiva.
Està clar, ens ha reconegut l'exministre, que un transvasament és l'últim recurs, però és que tampoc no s'han fet els deures en els darrers anys.
El trasvase és l'última instància. Primero hay que hacer las infraestructuras, que en muchos casos no se han hecho, porque tampoco ha hecho el Instituto Catalán del Agua todo lo que tenía que haber hecho para un uso eficiente del agua en Barcelona.
En qualsevol cas, l'exministre de Medi Ambient reivindica el que podria haver estat un bon pla, el Pla Hidrològic Nacional, podia haver estat una solució eficient a un problema que era qüestió de temps, aquesta greu sequera a la que a curt termini ja fem tard.
¿Estamos frente a una sequía anunciada? ¿Estamos en esta sequía como consecuencia de la nula previsión por parte de las administraciones competentes en el control del consumo del agua? Le voy a trasladar esa pregunta a Julio Barea, que es doctor en geología, especialidad en hidrogeología y responsable de campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Sequía anunciada y además mal planeada, ¿no?
Absolutamente. Las sequías ya sabemos que son recurrentes en nuestro país, con lo cual sabemos que se van a producir. Sabemos incluso que van a ser incluso peores, pero efectivamente lo que no hay y no ha habido y no está habiendo es una buena previsión, una buena gestión de las sequías. Hay que recordar que las sequías se gestionan cuando tenemos agua, no cuando tenemos los envases, pues al 16%. Esto es imposible gestionar ahora.
¿A qué nos enfrentamos, Julio?
Pues desgraciadamente nos enfrentamos al peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es cortes de agua en nuestros domicilios. Esto es lo que nunca debería suceder, porque como bien sabéis, la ley de agua nos habla de, bueno, pues las prioridades en cuanto al abastecimiento, y el primero es justamente el humano, después está el ecosistémico y después están otros usos. Y sin embargo aquí, bueno, pues se está pasando los meses, se veía venir este estado de sequía, y en vez de tomar medidas antes de llegar a esos envases al 16%, hemos esperado a que lloviera, y desgraciadamente no ha llovido y no parece que vaya a llover, con lo cual pues estamos en una situación pues de emergencia, efectivamente.
Estos planes B de desalinizadoras, ¿qué opinión te merecen o los trasvases de agua?
En el caso de las desaladoras, bueno, pues en este caso tenemos dos desaladoras funcionando ahora mismo cerca del área metropolitana que están, vamos a decirlo así, salvando mínimamente los muebles. Pero claro, los nuevos anuncios de nuevas desaladoras no van a estar en funcionamiento ni ahora, ni el año que viene, ni dentro de 5 años. Esto tardará bastantes años en que se puedan construir, que se pueda poner en marcha, si es que al final terminan haciéndose. Y esto es, bueno, pues realmente soluciones que lo que viene a tapar es la mala gestión que se ha venido haciendo de nuestras aguas. Fijaros, toda la zona o los alrededores del área metropolitana o de las cuencas internas de Cataluña tienen montón o gran cantidad de aguas subterráneas, y vamos a ese mapa de aguas subterráneas y nos damos cuenta pues que están todas en bastante mal estado, o están sobreexplotados los acuíferos o lo que es aún, pero están contaminados, con lo cual, de nuevo, no ha habido previsión, no ha habido una salvaguarda, no hay ni siquiera pozos de sequía hechos en un sitio como esto del área metropolitana o los alrededores para poder surtir agua en caso de emergencia. Es decir, pues una muy mala planificación, y lógicamente pues nos vemos en una situación, pues ya lo vemos, con cortes de agua y con restricciones del agua.
Ahora que hablabas de pozos, los pozos ilegales roban sin control el equivalente al consumo de una población de 118 millones de personas todos los años. ¿Qué pasa con estos pozos? ¿No hay control alguno?
Pues así es. Estos son datos que llevamos denunciando desde hace ya muchos años. Hemos pedido que se ponga coto precisamente a esto. Hasta ahora pues nadie ha tenido a bien hacer caso, ninguna de las administraciones, porque como había agua, pues no había problema. Aquí se podía seguir expoliando nuestras reservas de agua, nuestras reservas estratégicas. Y ahora nos vemos pues justamente en una situación en la cual hay que echar mano de esos pozos. Y efectivamente, fijaos el dato que habéis dado, ¿no? Todos los años se roba o se extrae de forma ilegal e ilícita pues lo que consumió una población de 118 millones de personas. Ahora mismo, bueno, pues podemos estar abasteciendo a muchas ciudades como Barcelona y, sin embargo, pues nos encontramos que muchos de estos acuíferos pues están sobreexplotados, es decir, que no tienen ya agua o lo que es aún peor, como decimos, están contaminados y son inutilizables.
Estaría bien establecer una hoja de ruta para potenciar, ahora que estos días están los agricultores manifestándose, potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo, ¿no?, en un 50% para el 2030.
Esto es una de las peticiones que llevamos haciendo hace muchos años, porque incluso esto está perjudicando a los propios agricultores, a las agricultoras y a los ganaderos y ganaderas. No se nos olvide que ya no es la agricultura, la ganadería que todos tenemos en mente. Ahora mismo esto ha cambiado, y ya lo que ha cambiado son las grandes explotaciones intensivas industriales, que lo que están haciendo incluso es desplazando y eliminando del tablero a los pequeños agricultores, porque no pueden competir contra estas grandes explotaciones. De hecho, muchas de estas explotaciones ni siquiera son ya explotaciones manejadas por personas de aquí, sino que son fondos de inversión que han invertido en estas grandes explotaciones para sacar el máximo rendimiento posible en el mínimo tiempo posible, con lo cual, efectivamente, un pequeño agricultor, un pequeño país no puede competir en precios y en productos con estas instalaciones gigantescas, y se ven abocados pues prácticamente a desaparecer. Y esto es lo que estamos intentando, precisamente apostar por una agricultura sostenible, una agricultura más tradicional, más familiar y una agricultura más adaptada, esto es muy importante, al clima que tenemos y sobre todo al clima que vamos a tener.
Exacto, que ahora estamos hablando de ahora porque está pasando ahora, pero esto va a ser un continuo, ¿no? Esto será el presente continuo que vamos a tener todos estos próximos años.
Pues desgraciadamente así, si los expertos y las expertas y la ciencia nos viene diciendo esto, que esta es la mejor de las sequías que vamos a padecer en un futuro, fijaros lo que nos están diciendo, con lo cual pues ya nos podemos ir arreglando, ya nos podemos ir acondicionando y ya podemos ir adaptándonos, pero claro, mientras la sociedad lo intenta, nuestros políticos andan años luz todavía buscando no se sabe bien el qué, y en este caso no haciendo lo que tienen que hacer, porque si hay algo imprescindible después de poder respirar es poder beber, y esto pues incluso se nos está poniendo en peligro.
También estaría bien que se aumentara un poco el presupuesto destinado a la gestión forestal, ¿no?, para avanzar en la adaptación de los bosques al cambio climático y por tanto en esa protección del suelo y del agua.
Absolutamente. Los bosques son, digamos, como los sumideros de CO2, son también capturadores de humedad, capturadores de lluvias, fabricadores de nubes, en fin, son cruciales. Y nuestro país, afortunadamente tiene gran cantidad de masas forestales, pero de nuevo estamos viendo como una gestión que no es demasiado eficiente, pues se está perdiendo mucha masa forestal, se están produciendo muchísimos incendios y se está perdiendo también esa biodiversidad asociada a estos entornos naturales. Necesitamos los bosques, necesitamos el agua que captura, necesitamos el oxígeno que genera, en fin, de nuevo aquí una gestión que no está siendo lo suficientemente diligente pues para proteger estos ecosistemas y para protegernos a nosotros mismos, no se nos olvide.
Estos pequeños gestos que podemos hacer nosotros en casa son eso, pequeños gestos que entre muchos pequeños hacemos un gran gesto, pero obviamente el giro a la política hidráulica de este país lo tienen que hacer desde arriba.
Absolutamente, está muy bien que se sigan planteando campañas de ahorro doméstico, pues sí, efectivamente, pero yo recuerdo que lo que podamos ahorrar en nuestros hogares es mínimo frente a otros consumos grandísimos que hay y que no se está haciendo prácticamente nada, pues precisamente para ponerle escoto y para que ahorren. Pero no tenemos que dejar y no tenemos que bajar la guardia en el ahorro. Gotita a gotita podemos llenar un vaso, efectivamente, pues gotitas a gotitas podemos llenar un embalse o podemos preservar un acuífero, con lo cual, bienvenidas las medidas de ahorro, bienvenidas las medidas de concienciación, pero también bienvenidas las medidas que vayan encaminadas, enfocadas pues a un ahorro y a una gestión mucho más racional y sostenible del agua que tenemos y, repito, otra vez, de la que vamos a tener, que desgraciadamente va a ser cada vez más escasa.
Julio Barea, doctor en geología, especialidad en hidrogeología y responsable de campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace. Gracias por estar con nosotros y por esa lucha que lleváis manteniendo, no desde ahora, que es cuando realmente abrimos el grifo y en muchos municipios no hay agua, sino que ya de antes. Y como dices tú, hay que planificar cuando hay agua, no cuando ya no queda.
Así es. Y nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Por estar aquí. Hasta luego.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Hasta luego.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, en Herrera en Cope y con Alberto Herrera, nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía. 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves, en Herrera, en COPE, Islas Canarias, latitud de vida.
La linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, nos hace mucha ilusión en la linterna COPE Cataluña y Andorra abrir nuestras puertas para recibir a Santiago Martín, que es el responsable de comunicación del Hotel Majestic de la ciudad de Barcelona. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Hotel Majestic, casi todo el mundo ya conoce dónde está el Hotel Majestic, ¿no? Aunque no se pernocte, no se entre a comer o a cenar, que también se puede ir si no pernoctas, es, digamos que es como un monumento histórico de la ciudad de Barcelona, ¿no?
Bueno, yo digo que es un edificio emblemático del Paseo de Gracia y un icono de la hotelería de esta ciudad, porque, bueno, es el hotel de 5 estrellas con más historia de Barcelona, ya que abrió en abril de 1918. Vamos a cumplir 106 años en nada.
¡Qué maravilla! O sea, eso habrá que celebrarlo.
Todos los años lo celebramos, claro. Muy que bien. Sí.
Oye, siempre es un buen momento para celebrar, y cuando hablamos de celebración y hotel, la gente se pregunta, ¿pero cómo se puede celebrar algo en un hotel? Aparte de dormir o de comer o cenar, también se pueden celebrar pues días importantes, como es el día de San Valentín, ¿no?
Claro, nosotros siempre intentamos buscar cualquier excusa para celebrar y disfrutar de la vida.
¿Qué nos ofrecéis en el Majestic para hacer, por ejemplo, este tipo de celebración, el Día de San Valentín?
Pues para San Valentín hemos preparado 3 planes distintos, que además los abrimos no solamente al día 14, porque bueno, pues este año cae en miércoles y a lo mejor hay gente que no le va tan bien como en fin de semana, y entonces lo hacemos durante toda esa semana. Ofrecemos una cena romántica en el restaurante Solc, que empieza con una copa de champán rosado en el bar del Majestic, acompañados por el pianista que tenemos allí tocando todas las tardes.
Qué bien.
Y después en el restaurante tendremos también un guitarrista de guitarra clásica que amenizará la velada, una cena a la luz de las velas.
¡Uy, qué maravilla! Esa es una de las propuestas. Para todo esto que vamos a hablar ahora, ¿hay que reservar con tiempo?
Es recomendable reservar, sí, porque los espacios tampoco son tan grandes, tampoco hay una capacidad de más de, yo diría, 40 personas en el restaurante. Por lo tanto, si ya sabemos que nos apetece esta opción y tenemos la persona con la que ir a celebrarlo, reservemos cuanto antes.
¿Y el menú de qué consta? ¿O habrá canela, marisquito?
Bueno, al final el concepto de restaurante Sol, que es producto de proximidad y kilómetro temporada, cero, sí. Kilómetro cero, de nuestro huerto del Maresma y con los proveedores que ya conocemos de proximidad. Entonces el chef elabora un menú que, bueno, él ya lo tiene obviamente en su cabeza, y hay cosas que se decidirán en el último momento, ya que dependerá de lo que llegue, del producto que llegue esa mañana a las cocinas.
Claro.
Pero obviamente será un menú pues muy romántico.
Chocolate no faltará, imagino que las fresas, que son ahora de temporada.
Está de temporada,
¿no?
Por supuesto, sí,
o sea,
sí.
Fresa, chocolate y ese cava rosado que además está buenísimo. Esa es una opción. Tenemos otra, ¿no?
Sí, queremos también ofrecer distintas propuestas con distintos precios. Y entonces una que es más económica y que pues se puede disfrutar a media tarde es la que ofrecemos en el bar del Majestic, que hemos llamado Sweet Majestic in Love. Esto es un momento romántico con una copa también de champán rosado, una bebida caliente que puede ser un té, un café, un chocolate, nuestra flor de San Valentín con lichi y frambuesa, que ha sido creada especialmente especialmente por nuestro chef pastelero Marc Pérez para esta ocasión. Y bueno, en ese espacio también del bar que comentábamos que tiene el pianista amenizando todas las tardes.
Y recordemos que también es importante si hacemos la reserva previa.
En este caso no haría falta reservar, porque aquí tampoco es un espacio donde te vas a estar 2 horas tomando esta merienda, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber más rotación, también hay más mesas y no será necesario reservar, ¿no?
Muy bien. Vamos con la tercera propuesta.
La tercera propuesta es para los que quieran mimarse mucho y cuidarse, porque es en el Majestic Spa, uh-huh. y es Majestic Spa with Love, que consiste, bueno, pues en privatizar la zona de hidroterapia que tenemos para la pareja durante una hora, para que puedan pues disfrutar de ese espacio y preparar también su piel para el tratamiento que les haremos a continuación. Uh-huh. Y después es un tratamiento en pareja, en la cabina que tenemos doble, que es un facial hidratante antiedad, que dura 50 minutos, es con los productos de Natura Visé, y es un tratamiento intensivo diseñado para rehidratar y ayudar a reparar la piel. Y bueno, la verdad es que forma una barrera para prevenir la pérdida de la hidratación que le daremos, y bueno, pues saldremos con un rostro fantástico y luminoso.
Santiago Martín, responsable de comunicación de ese hotel Majestic, gracias por estar con nosotros. Feliz día de San Valentín y nada, que disfruten ustedes, y si quieren nos lo cuenta. Vienen aquí un día y nos cuenta qué tal la experiencia. Recordemos, hay el restaurante El Solc
con la velada romántica a la luz de las velas, el Sweet Majestic in Love, que es esta merienda en el bar del Majestic, y el tratamiento en Majestic Spa.
Pues queda dicho, ya lo sabéis, si no celebráis San Valentín es porque no queréis. Santiago, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
I a aquesta hora de la tarda, la linterna a COPE Catalunya i Andorra, arriba el moment de la informació de l'última hora de l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, a aquesta hora milers de tractors continuen aparcats en ple centre de Barcelona, a la Diagonal i també a la Gran Via, després d'un matí de marxes lentes des de molts punts de Catalunya. Una protesta històrica que s'ha traslladat ara a la plaça de Sant Jaume perquè una delegació dels pagesos està reunida amb el president Pere Aragonès i també amb el conseller d'Acció Climàtica. Porten ja més d'una hora de reunió. Els pagesos volen sortir del Palau de la Generalitat amb mesures concretes i no descarten acampar a Barcelona si el govern no mou fitxa. I a Badalona, els bombers ja han acabat les tasques de desenrunament de l'edifici esfondrat al carrer Canigó. Els veïns de l'edifici han pogut tornar a casa seva, però només per poder recollir algunes pertinences. Badalona ha decretat 3 dies de dol oficial en record de les 3 víctimes mortals i aquesta tarda s'ha fet també un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. I el judici a Dani Alves per presumpta agressió sexual havia de quedar avui vist per sentència, però es podria allargar fins demà. Ha estat el torn avui de les proves pericials. Una psicòloga ha confirmat que la víctima pateix estrès posttraumàtic. En canvi, una psiquiatra contractada per la defensa ha apuntat que podria haver exagerat els símptomes. Un metge forense ha qüestionat també que es tracti d'una violació perquè les lesions internes que tenia la víctima eren molt menors. L'última paraula la té l'acusat, Dani Alves, que just acaba de començar a declarar.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya Andorra. Yolanda, gràcies.
Vinga, fins demà.
I la informació esportiva amb els companys d'Esports COPE, amb Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Molt bé, bona tarda a tothom.
Comencem parlant del Barça, que presenta recurs per Víctor Roque.
Sí, després de ser sancionat, saps que l'últim partit del conjunt blaugrana va ser expulsat per doble groga. El Barça va fins al final, té poques opcions, creu el conjunt blaugrana, que pugui prosperar aquest recurs al comitè d'apel·lació, però de moment utilitzarà aquesta via i fins divendres no sabrà si Víctor Roque pot estar a disposició de Xavi Hernández pel proper compromís, que és diumenge vinent a casa a Montjuïc davant el Granada a partir de les 9 de la nit. Semblava que el Girona, fixa't que són molt temes administratius, també presentaria recurs d'apel·lació a la vermella que va veure l'entrenador Michel Sánchez i a la groga que suposa que hagi de complir partit de sanció al neerlandès d'Ali Blin, però finalment aquesta tarda ha decidit el Girona no presentar recurs. És a dir, que Dali Blin no jugarà el dissabte al Santiago Bernabéu, i després de la sanció de 2 partits ja sabíem que Mitchell tampoc s'hauria al Bernabéu. Ara sabem que no s'haurà al Bernabéu i tampoc a Sant Mamés, que són els 2 propers compromisos del conjunt català. I una referència d'Esport en Directe, perquè tenim bàsquet, Eurocup, segona competició europea en importància. Des de les 6 està jugant el Joventut de Badalona davant el Prometei d'Ucraïna, partit que juga a Riga per la guerra entre Rússia i Ucraïna. És important aquest partit perquè el Joventut defensa la quarta posició, que dona dret a tenir el factor pista a l'eliminatòria de vuitens de final. A punt d'arribar al final del tercer quart, està guanyant la penya. Prometei 58, Joventut de Badalona 71.
Més informació a Esports Cope. Albert, gràcies. Bona tarda.
A tu, Montserrat, bon programa. Que vagi bé.
Bueno, si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, oye, yo me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Aquests dies a la cadena COPE estem parlant sobre el tema de l'aigua i del malbaratament que fem, però avui posem la mirada en una altra cosa que no és l'aigua, sinó que és el menjar. Malauradament, llancem centenars de quilos de menjars diàriament. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Tot està una miqueta relacionat.
Efectivament.
Perquè si llancem menjar, aquest menjar que produïm, no s'aprofita. Les xifres impressionen, eh?
Què diuen les xifres?
Sí, mira, un terç dels aliments que es produeixen no són ingerits per ningú. A la Unió Europea, cada any, les últimes xifres parlen, a tota la Unió Europea, 27 països, un malbaratament de 88 milions de tones d'aliments. Té un cost de 143 bilions d'euros, i si ho xifréssim en aquest cas amb el cost d'aliments per persona, estaríem parlant de 173 quilos per persona, un 20% de la producció alimentària. És més cert que també se perden molts quilos perquè estan en una situació defectuosa, no? Però sí que el malbaratament d'aliments comença a ser una preocupació amb la qual, sobretot, les institucions europees li volen reduir aquestes xifres. L'objectiu de la ONU, fins i tot a nivell mundial, seria que el 2030, és a dir, estem parlant d'aquí 6 anys, el malbaratament es pugui reduir a la meitat. Però tothom entén que això no és gens fàcil i que, a més, doncs, les complicacions són moltes. Sí que s'estan creant hores d'ara a nivell local, a nivell també nacional i a nivell europeu, mesures de cara, doncs, a atacar aquest malbaratament. Per exemple, a Barcelona, el projecte Barcelona Comparteix el Menjar, promogut per la ONG Nutrició Sense Fronteres, que recull l'excedent del menjar generat en hotels de 4 i 5 estrelles per distribuir-lo entre entitats amb fins socials. I també hi ha, en aquest cas, una xarxa de supermercats que prepara paquets sorpresa amb l'excedent que ha hagut al llarg de la jornada i que els ven mitjançant una app, concretament amb l'aplicació Togo2Go, a partir de 4 euros, encara que el contingut estigui valorat al voltant dels 12. Això suposa un estalvi de gairebé el 70%. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han parlat amb un usuari d'aquesta aplicació, el David Rodríguez, que fa 2 anys, per aprofitar aquests aliments que sobren als restaurants, i utilitza aquesta aplicació. Ho va descobrir gràcies a la seva mare, ja que ell no tenia temps per menjar.
I una companya del barri li va dir: escolta, Dolors, has vist que al mercat fan ofertes de menjar a última hora? I va dir: i com és possible que facin ofertes si el mercat en teoria és tancat? I diu: no, perquè el menjar que ha sobrat, diguem, que no l'han pogut vendre, fan un menú, es diu pack sorpresa, i està a preu reduït. I a partir d'aquell moment ella comprava, tenia menjar que valia al millor 20 euros a 3,99, que era el pack sorpresa.
A més, David Rodríguez, client, com dèiem, d'aquesta aplicació gratuïta, Togo2Go, ha destacat la qualitat del menjar.
La veritat és que és molt pràctic. ja perquè, clar, l'economia de del jovent avui en dia tampoc és que sigui una gran meravella i a vegades fer la compra també surt molt car. Llavors, millor, per 6 euros tens el dinar i el sopar.
I és que, a més, com dèiem, són moltes les tones de menjar que estan en bon estat i que ningú aprofite, però, a més, també hi ha la problemàtica dels residus que suposen, doncs, per al medi ambient. Avui, a l'informatiu al migdia, hi ha estat un dels portaveus d'aquesta aplicació, Carlos García, que ens ha parlat, en aquest cas, dels beneficis, perquè apunta, i té raó, de que totes les parts surten beneficiades.
Al final, totes les parts salen ganando, ¿no? Como tú bien decías, por un lado el establecimiento, porque no está tirando comida, e incluso minimiza las pérdidas económicas que le hubiera supuesto el desperdicio de esa comida, es decir, está obteniendo una rentabilidad que antes no obtenía. Por otro lado, el usuario está consiguiendo comida que está en perfecto estado a un precio mucho más asequible, es decir, está ahorrando dinero, y por otro lado estamos evitando pues las consecuencias, el impacto que el desperdicio de comida tendría para el planeta. Vale.
Aquesta aliança ja ha ajudat a salvar 284.000 packs de menjar. La seva unió és d'àmbit de tota Espanya, però a Catalunya hi ha un total de 2.000 establiments. Des del llançament de l'APP l'any 2015 s'han recuperat, segons informen, 250 milions de menjars, cosa que a més ha evitat les emissions de 625 milions de quilos de CO2. Perquè dins d'aquestes situacions que estàvem parlant del malbaratament d'aliments, un dels claus dels espais claus són els restaurants i també càterings, és a dir, tot el menjar que fem per un grup, no? Perquè parlen, doncs, d'aquest malbaratament estaria amb un 14% d'aquest sector de restaurants i de càterings.
Avui a la cadena COPE us estem parlant del malbaratament alimentari i volem posar la mirada en un restaurant que es diu Green Leca, que està aquí al Collserola, i que fan, podríem dir, plats en consciència. Sí. Et sembla bé, Ivan Enríquez, propietari del Green Leca? Bona tarda.
Bona tarda, un plaer estar aquí.
Igualment. Gràcies. Plats amb consciència, no?
Correcte. El nostre treball es defineix una miqueta en una búsqueda contínua de buscar millores en els nostres processos de compra i de venda i després de transformació. Buscar tenir el menor impacte possible.
Com és possible fer-ho, això? Perquè, clar, ens parlava el company de la quantitat de centenars de quilos de xalles setmanals amb el tema alimentari que llancem a les escombraries. Com es fa això a un restaurant? Per on comenceu? Per la compra responsable? I a partir d'aquí?
Clar, comencem primer donant-nos sent conscients que formem part d'un sistema que està col·lapsant, no? I a partir d'aquí dius, hosti, què podem fer nosaltres? I comencem a analitzar d'on ve cada producte, quin impacte té i si podem tindre una millora sobre aquest. A partir d'aquí, per exemple, a nivell de residus, comencem a veure quins residus tenim, com els podem reduir, i un cop ja els hem pogut reduir perquè hem fet canvis a la nostra política de compra, comencem a analitzar i quantificar el que tenim i com ho podem millorar.
I a l'hora de cuinar-ho?
I a l'hora de cuinar-ho, el mateix, intentant aprofitar tot el màxim possible, des de les pells, els ossos, buscar el que a vegades pot ser un residu, com algunes fulles que no s'han d'utilitzar, doncs intentar transformar en un producte o subproducte que podem utilitzar, com poden ser una, per exemple, taronges i cítrics, o aprofitar les pells per fer salts o lactofermentacions, inclusiu productes de neteja per la nostra terra. Després, un altre dels productes que vam realitzar Estrella va ser galletes de gossos realitzades amb els productes càrnics residuals del restaurant. Va ser un producte, o sigui, l'estrella d'economia circular, per dir-ho, i el vam tindre a la venda i regalant els gossos que rentaven al restaurant durant 2 anys, i vam tindre 2 premis, però després hi havia una normativa del 2010 de les vaques loques que fa prohibició de donar menjar a animals domèstics a través de residus d'una cuina. És una normativa que realment no té molt de sentit en aquests moments. La Generalitat de Catalunya i la IRTA ens va intentar ajudar per veure si podíem tirar endavant el projecte, però com ve de Bèlgica, la cosa va lenta i de moment queda allà penjat.
I amb el tema de l'oli, què feu vosaltres?
Amb el tema de l'oli hem fet durant els últims anys proves amb sabons. I l'oli de fregidora, pues, al final el que vam intercanviar, normalment s'utilitza oli de girassol alto oleico. Vam fer les primeres proves i no sortien uns sabons realment en qualitat. Sí que es podien arribar a utilitzar per rentar roba, però en aquest cas buscàvem alguna cosa per les mans, no? I vam canviar per oli d'oliva verge per poder freir. Dura, té menys duralitat, però després sí que el pots transformar i tindrà un altre producte dins del restaurant.
Amb els residus del forn de llenya, esteu fent ahumats durant la nit, no? Esteu coent també productes a baixa temperatura.
Clar, aprofitem el calor residual del forn de llenya per posar altres productes que es puguin cuinar tranquil·lament durant tota la nit. Per exemple, posem costelles de vedella i les deixem tota la nit i el dia següent les utilitzem per fer arrossos de muntanya amb arròs de costella.
Uh-huh.
I amb les cendres, inclús, sí. Hem arribat a fer, quan treballes amb cendres directament de fusta, vale? Sense cap altre producte, les posem fora i amb l'aigua de pluja les deixem i fem un lleixiu natural.
Carai, escolta'm, això és una meravella, no?
Clar, tots són diferents tipus de projectes que van sortint. Òbviament, no els acabes fent a vegades contínuament tots, però els vas aplicant i dius, hòstia, ja pot ser que en algun moment els podem aplicar d'alguna forma, amb una forma contínua cada setmana per poder-los produir i tindre'ls sempre en el restaurant disponible.
I van...
per nosaltres o pels clients.
Normalment, quan la gent va anem a un restaurant, clar, mengem més a vegades pels ulls que per la boca i comencem a demanar menjar i sobra en el plat, no? Què feu amb tants residus que queden en els plats? Teniu containers diferents per anar dividint? Doneu menjar? Com ho feu?
Aquí el que s'ha de fer sempre és medir. Si veus que hi ha, per exemple, si veus que un plat sempre acaba amb una quantitat de residus, l'important és reduir aquest plat. Vale? Perquè a continuar als pròxims ventes pues ja hi hagi menys residus. Si el client s'ha deixat una part perquè ja no vol més, pues ja li donarà la possibilitat que s'ho endugui, que és el que fa la majoria de gent. Després, possibilitats dins del nostre restaurant, per exemple, ara mateix, justament ara no tenim hort, vale? Però quan teníem l'hort, el que fèiem era pues, el nostre propi compostatge. I com he dit abans, durant els dos anys 2020-2021 i gran part del 2022, amb tot el que era proteïna animal, cada setmana el transformàvem en les dietes de gossos.
Carai. Ivan, quan vas a un restaurant, perquè també deus anar de restaurants, t'hi fixes com ho fan la resta de llocs? I et treu de polleguera allò que dius, mira, estan fent això i això podria fer-ho de tal altra manera? No t'entren ganes, potser, de dir-li a algú del restaurant?
Bueno, en el meu cas és que són moltes coses, no? Jo, com t'he dit abans, crec que el sistema està passant i necessitem canvis 360 graus, no? I a partir d'aquí, si un restaurant, per exemple, que treballa molt la sostenibilitat i gran part de la seva carta té peix, pues considero que no és molt sostenible tindre peix, no? Perquè les nostres mars estan col·lapsats. Estem al 80% del peix que consumim aquí a Catalunya i a tota Espanya prové de costes molt llunyanes. Mm. El consum de peix està afectant a pobles com pot ser a Senegal o Perú, que són gent que fa milers d'anys teníem el seu propi peix per menjar i aquest peix ara es transforma o en pinso o va directament a Europa o Xina o Estats Units, no? Mm-hmm. Per la qual o tindre refrescos dins d'un restaurant, per exemple, és normal, no? Tothom té refrescos, hi ha unes de refrescos,
sí.
I nosaltres vam decidir el 2017 no comprar-ne més i fer-los nosaltres.
Ah.
D'aquesta manera, el dia d'avui, per exemple, hem ahorrat una tonelada i mitja amb llaunes de refrescos.
Carai.
Reduïm el transport, brindem més salut, apoyem l'economia local. Què passa? Una llauna de refresc o una ampolla de vidre al final diuen que 100% reciclable, no?
I però realment no ho són.
Però l'energia que s'utilitza, consum elèctric, consum d'aigua,
sí, sí,
per tornar
sí.
un altre cop aquest producte en el mercat,
sí, sí.
Clar, jo no ho sé quantificar, però òbviament és alt. En aquest cas, nosaltres doncs, fem refresc de taronja, de maduixa, de mandarina,
que
de pastanaga, llimonada, vale? Amb uns en gas, altres sense. I el 2017 va ser un moment... Clar, quan ho vam fer el 2017 no hi havia tanta consciència d'ara, no? Era complicat quan algú entrava, et demanava un refresc clàssic com pot ser una Coca-Cola o així, si dius no n'hi ha, i clar, hi havia un xoc molt gran. Actualment hi ha molta més consciència i és molt més acceptat, per la qual invito a la restauració que faci aquest canvi.
Clar.
No?
Sou un exemple a seguir, Ivan, eh? M'estic quedant bocabadada amb tot el que feu. I a més m'han dit que es menja, bueno, impressionant, i els esmorzars de forquilla ja ni et dic.
Sí, ara ja no estem fent esmorzars de forquilla, ens estem centrant només en els migdies, i bueno, això diu la gent, que menja molt bé. Estem agraïts.
Doncs cap allà hem d'anar. Bueno, digue'm on està el Grill Leca, per la gent que vulgui anar, vinga.
El Grill Leca està a res de Barcelona, està aquí en el parc de Collserola, en un lloc espectacular, amb vistes al frente de... veiem tota la, tot el Vallès i amb vistes al Montseny, també.
Mm-hmm.
Compartim lloc just amb l'Institut d'Arquitectura de Catalunya,
sí,
que està just davant nostre, justament estem en aquest restaurant per ells. I bueno, hi ha una zona de visitar als redors per fer caminates, pujar.
Fantàstic.
Des de Barcelona són 45 minuts si volen pujar caminant, si volen pujar en cotxe són 10 minutets, així que, bueno,
fantàstic.
Un espai molt a prop de Barcelona per gaudir amb família i amics el cap de setmana.
I el que veus per la finestra és el que menges i el que veus. Així que, què més vols?
Correcte.
Doncs tots cap al Green Leca és un gran exemple de com es poden fer coses sostenibles dintre d'un bar-restaurant. I així ens ho ha explicat el propietari, que és l'Ivan Enríquez. Ivan, ens veiem d'aquí re.
Moltíssima
vinc a prendre'm un suc handmade d'aquests que feu vosaltres, eh? Una beguda.
Exacte. Molta salud, molta consciència y natura.
Gracias, Iván. Un pató. Gracias. Adiós.
Un pató.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Te has divertido bastante menos que los otros derbis, ¿verdad?
Por una especie de razón. Yo creo que los otros derbis era vida o muerte, al caos. Uno ganaba un título, otro lo perdía. Uno se metía en semifinales, otro caía eliminado. Y tiene más emoción. El Madrid hasta con el 1-0 le valía y el Atleti ha querido morir ahí con decoro. No ha sido un partido maravilloso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sara Buo, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
El jueves 8 de febrero, no te pierdas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz desde el 23º Congreso Nacional Farmacéutico de Valencia. Una cita imprescindible para la farmacia y los farmacéuticos, cada vez con mayor protagonismo en el sistema sanitario. Jueves 8 de febrero en Mediodía COPE con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
Unides comença la campanya anual contra la fam al món. Per això avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem amb la Mireia Enguerri, que és la presidenta de la delegació de Mans Unides de Barcelona. Mireia, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Estem un any més al peu del canó parlant sobre la fam al món i sembla que en aquesta ocasió s'ha tornat a girar més feina encara, no, Mireia?
Sí, així és. La veritat és que Mans Unides portem 65 anys treballant per construir un món més just a través de la nostra lluita no contra la fam al món, perquè és el lloc que es veu més quan parlem de pobresa, no? Les persones que pateixen fam al final. I sí, sí, malauradament la feina no s'acaba i sembla que es faci més gran.
I justament ara també amb la sequera, que això és importantíssim també, no? Perquè si la terra no té aigua, no hi surten aliments.
La veritat és que sí. Nosaltres, a més, aquí en el nostre territori ho estem patint aquests últims mesos, amb molta intensitat, que no és així a tot arreu, perquè justament tot el tema d'aquest mal que estem fent en el nostre planeta afecta d'una manera molt desigual en els territoris i hi ha alguns que pateixen grans inundacions i altres que pateixen grans sequeres. Mm-hmm. Però els que més pateixen sempre són aquells països que ja d'entrada surten amb menys possibilitats de pal·liar-ho, no?
Mm-hmm. En general, les fams agudes amb gran mortalitat associada es presenten en poblacions ja desnodrides. Aquest va ser el cas en el passat, però també ho és normalment al present, no? Poblacions pobres amb evidents signes de desnutrició crònica s'hi solen afegir periòdicament episodis de carestia d'aliments, no? O ja sigui per catàstrofes naturals, sequeres, per exemple, o per disrupcions socials violentes com les guerres, més o menys locals.
Sí, sí, així és. Malauradament hi ha molts motius que porten a la humanitat a patir fam, i contra ells estem lluitant, i per això ho fem a través de quasi 500 projectes de cooperació de desenvolupament al món. Treballem durant un any, portem quasi 500 projectes a terme en més de 50 països arreu de l'Àfrica, sobretot d'Amèrica Llatina i de l'Àsia. Són projectes que van entrant cada mes a través de la nostra entitat, per diferents peticions de socis locals. Mm. I amb ells treballem doncs àrees com directament agricultura sostenible per obtenir mitjans de vida per aquestes persones que passen fam, no? Però també, i molt important, tot el que és projectes d'educació, perquè l'educació és una eina molt potent que podem donar en aquests pobles i en aquestes comunitats, perquè al final les persones siguin amb coneixement les pròpies responsables del seu desenvolupament, no?
Uh-huh.
I també treballem amb altres àrees, com és la salut, que també doncs, és molt precària en tots aquests països i va lligada molt a la pobresa, doncs perquè la gent que no té recursos accedeix, per exemple, a aigües brutes, i aquestes aigües brutes porten malalties.
Uh-huh.
I aquests països no tenen un servei sanitari com el que tenim nosaltres, ni molt menys, no? I també treballem en projectes de defensa dels drets humans, sobretot en poblacions indígenes que existeixen arreu del món, en tots aquests països, i que són comunitats molt, molt desprotegides. Vaja, ajudem els més desprotegits dels més desprotegits.
Mm-hmm. Malauradament, els problemes al món, Mireia, no paren d'empitjorar, i aquella guerra contra la fam al món és encara més necessària que mai, no?
Sí, així és. Però jo vull ser positiva, eh? Jo vull ser optimista perquè veig, noto que hi ha una consciència creixent en la societat amb aquests temes, no? Perquè dediquem molts esforços a la sensibilització aquí al nostre país i a l'educació, i aleshores les persones se'n donen compte de l'afortunades que són, no? Mm. I que poden fer la seva aportació perquè a través d'entitats com la nostra es generin projectes de desenvolupament que realment milloren la vida de molts milers i milions, al final, de persones.
Uh-huh. El lema d'aquesta edició és: l'única espècie capaç de canviar el planeta, l'efecte ser humà.
Sí, sí. La veritat és que l'efecte ser humà és una frase que ve del conegut efecte papallona.
Uh-huh.
No sé si n'heu sentit a parlar, i és que l'aleteig d'una papallona amb una punta del món té conseqüències a l'altre costat del món, no? I això vol dir que cada acció que fem, doncs, al final té accions a l'altra punta del planeta. I l'ésser humà, la veritat és que ha sigut molt, molt depredador.
Mm-hmm.
I ha sigut, doncs, una espècie que a través del model econòmic basat en un consum desenfrenat i altament contaminant, ha afectat el benestar de tots els altres éssers humans i animals, no? I el propi planeta.
Efectivament.
I alhora ens donem compte que l'ésser humà tant pot actuar malament com, i sobretot, pot actuar bé i pot revertir aquests efectes, no? I pot frenar tot aquest consum desenfrenat, no? Tota aquesta contaminació derivada d'aquestes grans empreses que estan menjant-se literalment el planeta, i si aconseguim aturar-ho, doncs revertir-ho, no?
I tant que sí. Com ens podem sumar a aquesta campanya contra la fam de Mans Unides?
Doncs és molt fàcil. Nosaltres, el segon diumenge de febrer, com cada any, fem la col·lecta a les nostres parròquies, però a més tenim moltes possibilitats per acollir les persones que volen col·laborar a fer un món millor amb les seves aportacions econòmiques a través de col·laboracions puntuals o de fer-se socis mensuals o trimestrals. També tenim una plataforma de Bizum, que a través del 00051 es pot fer una donació a la nostra ONG, es pot fer una transferència, podeu venir a les nostres delegacions i fer-nos el vostre donatiu, com vulgueu.
Molt bé.
Ah, i també molt important, si no voleu fer aportacions econòmiques però voleu aportar el vostre temps, també us acollirem com a voluntaris.
Home, la importància dels voluntaris, Mireia, amb tot plegat.
Sí, molt important. Per nosaltres, que som una entitat a nivell estatal, que tenim només 150 treballadors i més de 5.000 voluntaris, això és cabdal, cabdal.
Doncs esperem que sigui tot un èxit, que tant de bo entre tots posem el nostre granet de sorra per evitar aquesta fam que malauradament hi ha al món. Avui hem volgut parlar amb la Mireia Anguerri, que és la presidenta de la delegació de Mans Unides a Barcelona. Així que depèn de tu, que ens estàs escoltant. Mireia, gràcies i sort, i enhorabona per la gran tasca que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Bona tarda.
Bona tarda.
I de la fam passem a parlar de l'aigua i de la sequera. Després de 3 anys sense pluges, ja sabeu que Catalunya està en emergència per sequera. I et necessitem. Estalviar aigua és més necessari que mai i ho podem fer amb molts petits gestos. Per exemple, tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. I nosaltres a punt ja d'acabar el programa des de Barcelona, per tota Catalunya, la Linterna COPE, però ara et deixarem amb Ángel Expósito i el repàs de tota l'actualitat del dia amb la Linterna. Informació n'hi ha moltíssima per explicar, començant pels pagesos, que tot just, mira, aquí al costat de la COPE estem veient els tractors aquí aparcats, i també parlaran, òbviament, d'altres històries, com és el cas de Dani Alves, que, per cert, dona molt a parlar el que està sent el seu judici. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Ja saps que si vols recuperar alguna de les coses que estem fent en aquest programa o qualsevol programa de la casa, a través de COPE Catalunya, de la plana web, ens trobes a tots els programes que fem des d'aquí i podràs buscar aquella entrevista, aquell tema que t'ha agradat i que vols tornar a escoltar. I si no, a través de la xarxa social X, ja saps que allà també pengem tot el que és actualitat del dia. Que acabis de passar una bona tarda, nit. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Fins demà, adeu-siau. Ara la Linterna, Ángel Expósito.
Catalunya i Andorra.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre l'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
Descobreix tot un territori amagant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada cop més taronges tenen aquest gust.